Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 10 minuts. Aquests últims dies s'ha tornat a parlar, tornat a aparèixer, com aquests fantasmes que apareixen i desapareixen, de l'aplicació de l'article 155. A mesura que s'apropa la celebració d'un nou referèndum independentista, algunes veus han tornat a posar al damunt de la taula una possible suspensió de l'autonomia. I no només això, el govern espanyol també contempla aplicar l'article 116 que regula l'estat d'excepció. En fi, la qüestió que ens posem o que ens preguntem és, es podria donar els propers mesos aquest supòsit per aplicar el 155 o més enllà encara el 116? Què implicaria la pràctica? Bé, doncs aquestes qüestions els hi traslladarem durant els propers minuts en Xavier Ballart, que és catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona i autor del llibre Coerció Estatal i Autonomies, que analitza en profunditat l'article 155 de la Constitució. Professor Ballart, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, primera qüestió és, es torna a parlar, és com el Guadiana, allò apareix i desapareix, molt de la possible aplicació de l'article 155. Aquest article suposaria la suspensió de l'autonomia o no és ben bé així? Què vol dir això d'aplicar l'article 155?
Bé, però aquest article quan es va fer pensant que mai no s'aplicaria, o sigui que la idea no era aplicar-lo. El que passa que tots els sistemes federals tenen una clàusula de tancament d'aquest tipus i en aquest cas la Constitució Alemanya o també inclús la Constitució dels Estats Units també hi ha mecanismes semblants, no? Llavors la idea, ja dic, jo quan vaig fer això fa molts anys, doncs jo crec que tothom tenia en el cap doncs que això no s'aplicaria mai. És veritat que ara estem en una situació que, clar, el que diu l'article, que és això, no?, de complir les obligacions que deriven, doncs, dels principis constitucionals, de les sentències del Tribunal Constitucional, de les lleis de les Corts o dels altres parlaments, inclús reglaments o actes administratius o lleis orgàniques o conflictes de competència o clar, també l'atemptat contra la unitat de l'Estat, no?, que, de fet, pues, sí, aquí ara potser sí que estem a prop d'una crisi greu, no?, que la conducta d'una comunitat autònoma doncs pogués portar doncs a una situació de ruptura, no?, i com que doncs seria un atemptat contra la unitat de l'Estat, doncs potser sí que es podria donar el supòsit de fet perquè s'apliqués, Però una altra cosa és que s'optés per aquesta via, diguem, no? Jo crec que, llavors, i això és un raonament més d'anàlisi política, o sigui, si tu, jo crec que la percepció que té ara la societat espanyola i catalana de l'aplicació d'aquest article seria això com apretar el botó nuclear, diguem, no? I, per tant, jo crec que no interessa aplicar aquest article, com menys el d'estat d'alarma, que no té res a veure amb això, que és catàstrofes o excepció, que seria també greus desordres amb ordre públic o setge ja, que implica armes i actes de força contra la sobirania. Jo crec que tot això és molt greu. Llavors, de fet, si l'Estat apliqués qualsevol cosa, això que dieu l'estat d'excepció suposa la suspensió de drets fonamentals, de llibertats, tots els espanyols, això ens recorda doncs les juntes militars de Llatinoamèrica, el que sigui, no? Llavors, tot això és molt gros, és molt lleig i quedaria molt malament a l'Estat. I, per tant, jo crec que això no els interessaria fer-ho, no? Mm. Jo crec que, probablement, no sé si m'avanço el que em voleu preguntar...
Bueno, tinc moltes preguntes. Per començar, el ministre de Justícia, Rafael Català, va dir, fa la setmana passada, que era una opció aplicar aquest article.
Sí, bueno, és una opció que està a la Constitució.
Sí, ell va dir que era una opció, i és més, hi ha alguns mitjans i alguns analistes i fins i tot alguns polítics que ja parlen obertament d'aplicar l'article 155, no? La pregunta és, l'article 155 es podria aplicar si una, segons diu aquest article, si una comunitat autònoma incomplís les obligacions, que vostè comentava fa un moment, que li imposa la Constitució o d'altres lleis. Això està passant o creu que pot passar en els propers mesos?
Sí, és clar, podria passar que s'incomplís una sentència del Tribunal Constitucional, no? O podria passar doncs que sí, que hi hagués una situació de greu atemptat contra la unitat de l'Estat,
que és un altre apartat, sí, d'aquest article, no? Una comunitat, sí, autònoma atempta greument contra l'interès general d'Espanya. Això vostè no ho descarta,
sí,
que pugui passar.
Si declara la República Catalana al balcó de la Generalitat, evidentment està atemptant contra la unitat i contra l'ordenament establert. Però bé, em sembla que això encara no ha passat.
No, no, però jo li pregunto, com que de cop i volta hem tret del, allò del baúl de los recuerdos, el 155, que és periòdicament, se'n torna a parlar, doncs el que, en fi, varen considerar és tornar a parlar d'aquest article, què suposa i què no suposa.
Sí. A veure, el que sembla que pugui passar és que hi hagi uns partits polítics que vulguin organitzar un referèndum, eh? Bueno, llavors ja veiem doncs, que hi ha maneres doncs, donant instruccions a les autoritats de la comunitat autònoma, substituint algunes persones en alguns òrgans de la comunitat autònoma, actuant directament a través d'alguns organismes, inclús podria ser de l'administració central. Doncs, bueno, jo crec que es pot gestionar això, no? Anant als tribunals i anul·lant alguna disposició normativa que poguessin aprovar. O sigui, segurament amb mesures, diguem, de molt més baix nivell i molt més senzilles, no? Inhabilitant algunes persones, no?
Que no aplicant el 155.
Clar, jo crec que tu pots anar gestionant això i no estàs tenint tot aquest problema que tindries si apliquessis unes mesures molt més que no necessites, no? Perquè si hi ha un òrgan que fa una cosa que no ha de fer, pues, el que has de fer és substituir o refer aquella petita contravenció. No tens per què. L'autonomia té que veure amb la sanitat, amb l'educació, amb el tràfic...
Perquè entrant a fons de quan es demana des de Madrid, des d'alguns sectors, l'aplicació del 155, preguntes que un es fa, és a dir... Què suposa aplicar el 155? Es dissol, per exemple, el Parlament de Catalunya o no té per què?
No, jo crec que no caldria, no? O sigui, no cal pensar en una suspensió, una supressió de l'autonomia. Jo crec que, en el fons, això és el que aniria millor a la lògica dels independentistes, no? En el sentit de que el greuge seria molt més important i després, doncs, llavors això sí que seria un crit al cel i a Europa i a tot arreu i això donaria molta més visibilitat, no? I, en canvi... A veure, els estats, diríem...
Ja, vostè em diu que no creu que ho facin, però jo li pregunto, en el cas, com que s'invoca periòdicament i darrerament molt el 155...
Jo crec que seria un error molt gran.
Jo li pregunto què suposa aplicar aquest article 155. Si sí, per podria... Jo preguntava, es dissoldria el Parlament? Es destituiria el govern? Què passaria, per exemple, amb els Mossos d'Esquadra?
Bueno, sempre el que s'havia dit és que hi hauria d'haver-hi una proporció. O sigui, tu no pots aplicar unes mesures desproporcionades, com suprimir una comunitat autònoma, dissoldre un Parlament democràtic, destituir un Consell de Govern, no? Vull dir, no... Tot això és molt gros, diguem, no? No cal, o sigui, tu pots fer pressió financera, pots fer...
que és el que s'està fent.
Sí, potser pots fer altres coses, no? Potser en altres èpoques, no? Que hem viscut, o que nosaltres no hem viscut, però que hem viscut potser els nostres pares, els nostres avis, sí que hi havia hagut, doncs, situacions amb el recurs a l'exèrcit o aquest tipus de... Però jo crec que aquí estem molt lluny d'això. I que, per tant, jo crec que n'hi hauria prou amb donar ordres, amb donar instruccions, amb substituir...
Perquè aquesta mesura del 155 es podria recórrer al Tribunal Constitucional o no?
Sí,
o no
té esclar,
cap sentit, això que
dic? La mesura s'aplica en un determinat supòsit i segueix un procediment i després, clar, evidentment, doncs, la comunitat autònoma podria qüestionar si això s'ha fet conforme a la Constitució o no, no? Esclar.
I en tot això, la Unió Europea té alguna opinió al respecte d'aquest tipus de articles on, per exemple, una comunitat queda, diguéssim, desconnectada?
A veure, jo el que diria en termes bastant generals...
Ho dic perquè jo sí. Tinc notat aquí que l'article 7 del Tractat de la Unió Europea permet suspendre els drets d'un estat membre si la Unió considera, en aquest cas la Unió Europea, si la Unió considera que amenaça els drets i els valors democràtics.
Sí, ja, però això seria el que aplicarien potser a Hongria o a Polònia si fan, diguem, si no respecten tot aquest cos de principis i de lleis.
No, jo li preguntava perquè en el cas de que
s'apliqui... Drets dels seus individus,
eh? Jo, professor, li preguntava perquè en el cas de que s'apliqués el 155, la Unió Europea com respondria en el marc de les lleis de la Unió Europea?
No, no aniria per aquí. O sigui, jo crec que, de fet, fixeu-vos que aquí... D'entrada, però sí. Després ho podem argumentar una mica més, jo crec que l'Estat té una posició, diguem, favorable amb aquest conflicte, perquè Espanya és un estat raonablement o del tot democràtic, no?, en el concert internacional, i a més hi ha autonomia bastant important, o sigui, encara que no es digui federal, és un, ho considerem un estat federal, i dintre dels estats federals és un estat que diu important tant la part de despesa com inclús la d'ingressos, no?, hi ha un nivell de descentralització doncs bastant elevat. Hi ha doncs també un reconeixement d'aquesta realitat multilingüística, multicultural, o sigui que en aquest sentit és un país pues, democràtic, no? O sigui, no estem parlant aquí del Sudan o de Txetxènia, o estem parlant d'un país europeu, no? Com seria Bèlgica o com seria el Regne Unit. Per tant, a veure, mentre aquest estat, diguem, doncs, o no es doni una situació, diguem, molt injusta, no? Doncs jo crec que la posició és favorable a l'estat a Espanya, diríem, no? Que veuria com algú li vol restar una part del territori, no? O vol segregar-se, es vol independitzar, i per tant, doncs, de fet, rebria el suport internacional per mantenir la seva integritat territorial, perquè, ja dic, no és un estat bueno, que hagi fet alguna cosa molt grossa, diríem, no? O sigui que normalment en l'àmbit internacional hauria de ser una violació sistemàtica de drets dels ciutadans, hauria de ser un genocidi, hauria de ser una, que hi hagués hagut una annexió injusta, com ha passat ara potser amb el cas de Crimea i Ucrània, tot això. O sigui, en aquests casos, doncs segurament doncs, els altres estats doncs dirien, ostres, què passa aquí? Això és important, no? Però clar, estem en el cas d'un estat com Regne Unit i com Bèlgica, democràtic, on hi ha uns nivells d'autonomia molt importants, etc, etc, on hi ha unes garanties, etc. Llavors, des d'aquest punt de vista, doncs, l'estat ho té força bé, eh? I jo crec que
seria... L'estat espanyol.
Sí, l'estat espanyol ho tindria bé perquè no es reconeixeria aquesta... Bueno, de fet, aquest dret a separar-se, no? Una altra cosa és que hi ha una situació que s'ha de gestionar. O sigui, hi ha una situació doncs, que genera bueno, una sèrie de problemes, no? Cada vegada hi ha més partits secessionistes o independentistes. Aquests partits, doncs, ningú pot evitar, perquè som un estat democràtic, doncs, que busquin la secessió, la independència. Un govern autonòmic pot voler celebrar un referèndum i el pot acabar celebrant, no?
Ah, o sigui, perdoni.
Bueno, o pot, no sé si pot, però potser sí que passarà això, no? O sigui que l'Estat sap que potser hi ha uns extremistes dintre dels independentistes catalans que estan disposats a fer una declaració independent d'independència unilateral o que estan disposats inclús a la violència, no? O alguna cosa així. Llavors, o sigui... Bueno, aquest estat doncs sap doncs que aquesta situació doncs és l'ha de gestionar d'alguna manera, no? Perquè aquest suport a la independència és notable, no? Sabem doncs que inclús doncs això al Quebec o a Escòcia o a Catalunya o Bèlgica també podria ser una cosa semblant, doncs hi pot haver-hi doncs una part de la població que fins i tot doncs a millor ha anat variant des del 13 al 20, al 40 o al 50%, però que mai no ha passat del 50% que està a favor de
això,
no? Llavors, és clar, si mai organitzessin un referèndum i jo què sé, guanyessin els de la independència, per dir alguna cosa, després aquest estat ho tindria molt més difícil per negociar, no? Llavors hauria de dir, doncs, de que ha estat viciat, de que no ha estat ben fet. Això generaria una situació d'incertesa i de problemes molt més gran. O sigui que el que jo vull dir amb això és que, bueno, la situació que tenim ara tampoc és bona, diguem, no? O sigui, el millor, el càlcul que està fent l'Estat central és de dir, ho tinc bé, a nivell internacional ho tinc bé, a nivell intern potser també ho tinc bé, perquè vaig prenent mesures, inhabilitant, tal, i de moment no em cal. Potser aquest càlcul al final sigui equivocat, perquè si això s'allarga molt, doncs les conseqüències d'allargar-se molt en termes d'incertesa, d'inestabilitat, potser fins i tot, home, estem lluny aquí de la violència, em sembla que tothom ha dit que violència no, però, bueno, doncs, evidentment no sembla doncs que la cosa millori, no? Més aviat empitjora.
Però, perdoni, sentit. Si diuen que faran un referèndum, és a dir, en el moment en què entri en aquella llei al Parlament que ha d'entrar i que al cap de dos dies diuen es fa un referèndum tal dia, a partir d'aquí què?
Bé, però ja ho hem vist, no? O sigui que l'Estat pot prendre mesures, doncs,
per... Quines?
Bueno, doncs bàsicament doncs, pot fer un recurs en aquesta llei, pot implicar el poder judicial, suspendre aquestes...
Però el recurs ja no servirà perquè es basarà en les lleis que haurà fet el Parlament.
Sí, però l'Estat pot tenir mitjans per evitar que això passi, diguem, no?
Però qui detindrà? El president de la Generalitat?
A veure, muntar un referèndum, bueno, ja vam veure que en van muntar un pel 9-N, però ja heu vist que tampoc és tan fàcil de muntar, no? I per tant, jo crec que també es necessita que passi un temps i en aquest temps doncs, suposo que es poden prendre suficients mesures com per dificultar que aquest referèndum es faci, no? De totes maneres, clar, per fer un referèndum, tornem-hi una mica al principi, no? Un referèndum s'hauria de fer ben fet, eh? Què vol dir això? Que hi ha d'haver-hi garanties, no? Que hi ha d'haver-hi doncs un període perquè la gent s'expliqui, perquè no? que hi hagi doncs, igualtat d'accés, imparcialitat. O sigui, la qualitat democràtica d'on parla ara, doncs un element molt important és la imparcialitat també en l'accés, en les eleccions, etc, però també en l'execució de les normes, etc, no? Llavors, esclar, tampoc es pot fer malament un referèndum, no? Perquè, doncs, llavors tampoc ens valdrà. O sigui, sí, per tant... Però, de totes maneres, en qualsevol cas, sigui com sigui, la situació és dolenta, no? Perquè un diu, això s'ha fet malament, o encara que l'hagis mig fet o l'hagis pogut fer, estàs en una trifulca aquí política que no s'acaba mai, i això es va allargant, clar, vas inhabilitant, vas... Clar, jo crec que, en el fons, el millor que seria el govern, és a dir, des del govern central, és a dir, tinc un problema aquí, doncs anem a gestionar-lo, no?
Bueno, però això és el que s'està demanant al govern central des de fa anys i no l'afronta, no? Però en el cas de que tirin davant aquesta llei que...
La transitorietat, que és la que donarà peu a fer un referèndum.
Un referèndum. Vostè què creu que podria fer en aquest cas l'Estat espanyol? Aleshores sí que podria aplicar el 155.
Bueno, el primer que pots fer és simplement impugnar aquesta llei, no?
Però
no la pots impugnar perquè ja està fora, diguéssim, de la llei... Però si aquesta llei està fora de l'àmbit de la legislació espanyola...
Ja, però aquesta és
la pregunta que li volia fer, no?
Si aquesta llei és declarada, doncs, nula o és declarada, doncs...
Però serà declarada nula per...
Sí, sí, ja, però de legalitat només n'hi ha una. Diguem, no hi ha dues legalitats
no,
a la vegada.
No, però n'hi una de nova, no? Representarà, que és la que farà el Parlament.
Bueno, jo amb això no... O sigui, això sí que ho veig... O sigui, també veig difícil que un país com Catalunya o en el context europeu i espanyol... O sigui, és una mica el que intento dir, no? Vull dir, les coses... O sigui, en tot cas, jo no m'imagino el cas del Regne Unit, Escòcia, no? El cas de Canadà... O sigui, no ho pots fer-ho d'una altra manera... que no sigui amb normes raonablement justes, democràtiques i en el marc de l'estat de dret. O sigui, tu no pots trencar les normes. El que estic dient és que, o sigui, en aquest context, potser a Ucrània sí, eh? Però a Ucrània hi va haver-hi com dos minicops d'estat, no? Un de la senyora... de les trenes...
Els, sí, no n'hi sabia el nom,
la revolució taronja, no em sap greu, Timoshenko, sí. Alguna cosa així, i després, quan aquests van governar malament i va haver-hi molta corrupció i tal, i van guanyar una altra vegada els prosoviètics, etc. Després hi va haver-hi una altra revolució, el Maidan, etc. No? Bé, jo crec que aquí... A veure, potser sí que hi ha gent que diu no, hem de fer un Maidan i jo ja no hi entro en això perquè no estic aquí com a allò, defensant una posició a l'altra. Jo el que em sembla és que Europa, Bèlgica, Regne Unit, Espanya, Catalunya o a Canadà, Quebec, això s'ha de fer necessàriament d'una altra manera. O sigui, d'una altra manera, jo el que us estava dient és una mica això, regulant-ho, no? O sigui, oi que la Unió Europea diu, tinc un article, si vol sortir, se surt d'aquesta manera. En tot cas, sortir té uns costos, tot el que tu vulguis. Però, bueno, tinc una manera de sortir-me'n. Uh-huh. És veritat que la Constitució del que m'està ara no hi ha aquesta sortida, no? Però, clar, tu al final, tampoc durant molts anys, la Unió Europea no tenia regulada la sortida, curiosament, eh? Però, bueno, ara, afortunadament, quan algú va voler sortir, es va donar la coincidència de que ja estava regulat, no? Però, clar, tu has de regular la sortida i has d'establir unes normes que siguin les que relativament necessàriament seran complicades, costoses i no es podrà fer d'un dia per l'altre, però o sigui, tu això ho pots fer amb normes o sense normes. Jo crec que tothom hi sortiria guanyant si es fa amb normes.
Però si l'estat espanyol no vol fer aquestes normes, quina sortida, o sigui, que, no quina sortida, què és el que es pot fer, o que, quin, ja. Quins passos creu que,
bueno,
que
a veure, faran? Per què l'estat espanyol no voldria tenir unes normes? Deixa'm només una hipòtesi.
No, jo li pregunto, o sigui, vostè primer, és el catedràtic, jo no.
No, hi ha, no, jo et dic una mica el que puc sobre aquest tema, no? A veure, mai no ha existit en cap país democràtic, liberal, aquest cas, diríem, de que una majoria substancial d'una nació, no?, que vota per independitzar-se i que s'independitza. O sigui, que això no ha passat mai. Jo ara estic pensant des de la perspectiva del govern central, eh? O sigui, bueno, els casos són els de Quebec, els flamencs de Bèlgica, els escocesos, els catalans, els bascos. O sigui, en aquest món civilitzat, per dir alguna cosa, democràtic, occidental, diguem, mai no hi ha hagut una majoria superior al 50%. O sigui, no tenen per què patir tant. Vale? Després, si tu li dius, bueno, això ho farem, però ho farem d'una manera una mica rigorosa. Què vol dir? Bueno, pues que ens mirarem, doncs, jo què sé, qui pot convocar això, no? Qui pot iniciar aquest procés, no? Un tema molt important, doncs, la pregunta del referèndum, no? Qui pot decidir la pregunta? La majoria, no? La majoria, evidentment, doncs, un estat central no voldria una majoria del 51%, que després ho podem discutir, però jo crec que un 51% tampoc és molt bo, eh? Perquè en lloc un 50%, un 51% és un empat, eh? I no va gaire bé. Però normalment et dirien uns 2/3 o uns 3/4 o una cosa així, no? Clar, si tu dius, pactem unes normes, allò, 2/3 o 3/4, pactem qui ho pot iniciar, pactem inclús quantes vegades es pot fer això, si es pot fer una vegada, si ho fas una vegada t'has d'esperar una temporada abans no ho tornis a fer. O sigui, jo crec que si l'Estat pactés això ben pactat, clar, evidentment requeriria canviar alguna cosa de la Constitució, del preàmbul o d'alguna disposició addicional o que sigui, a veure, en realitat el que estaria fent és posar unes normes difícils, que serien difícils de que, doncs, hi hagués aquesta sortida secessionista, però almenys tindria una política, tindria alguna cosa, i no hauria de patir massa perquè això passés, no? Jo una mica, la meva idea és aquesta, no? Jo, en tot cas, potser veuria en l'altra banda de dir, jo que hi guanyo pactant això? Potser, clar, diguem, des del punt de vista independentista, sí que hi ha un element de aprofitar la falta de normes per establir les seves normes, no? De dir, bueno, ràpid, majoria de 51, aprofitem la passió momentània.
Perdoni, és que tot això que està dient vostè és el que diu el president Puigdemont, ho ha dit del dret i del revés, de fer-ho amb l'estat espanyol, i l'estat espanyol ha dit del dret i del revés que no, i no ho farà.
Sí.
Per tant, la sortida...
Bueno, no sé si el president ha dit exactament això, eh? Però
el president Rajoy ha dit que no, del dret i del revés.
No, jo dic que
el president, el president Puigdemont han dit, i abans el president Mas van dir, de parlar, de negociar aquests termes que vostè estava parlant,
sí,
ara. Ho han dit del dret i del revés. La pregunta, la manera de fer-ho, quantes vegades s'ha de fer, tot això ho va explicar el president, sí, Puigdemont al Parlament.
Sí, no, és cert que des del punt de vista de l'estat central, i és veritat que algú que ens estigui escoltant pot pensar, bueno, tot això no passarà mai, perquè no, aquest Rajoy, o el qui sigui, o l'altre tampoc. A veure, clar, per ells, reconèixer que una minoria, un poble, una nació dintre Espanya, doncs, tingui la possibilitat de la sortida només, o sigui, només la possibilitat de regular l'article 50 de la Unió Europea, és molt reconèixer això, eh? I, bueno, és molt, des de la perspectiva política, de vots, del que vulgueu, i també és molt perquè els hi fa por. O sigui, els hi fa por perquè el que més els hi faria por és això, perdre un tros d'Espanya, un tros de territori, no? Vull dir, que, clar, aquí te'n jugues una cosa molt grossa, no? Jo entenc que és aquesta por, no?, que aquests nacionalistes d'una part, o que sigui, doncs aconseguissin doncs aquest estatus i que portés una separació, és el que els aterra, diguem, no? Per tant, és veritat que això és difícil. El que passa que si en lloc de convèncer-los de que fem un referèndum d'aquí 4 dies amb majories del 51%, intentéssim potser convèncer-los de que no tenim pressa,
de què pot ser, entenem que la sortida és un procés costós, que la sortida és un procés llarg, que ens hem de posar d'acord amb les normes, que les normes no les poden dictar només uns, no? Això ràpid i...
Però,
bueno, llavors jo potser...
Jo crec que tot això s'ha plantejat.
Jo crec que en aquests termes no, eh?
Escolta, deixa'm preguntar-li per una qüestió que en principi és un... En fi, que ho tenim en principi a tocar, és a dir, què és la... la data d'un referèndum que seria abans que acabés el 2017. Vostè ho veu factible o no?
Bueno, jo ja no sé què vol dir, si passarà.
Sí, perquè vostè em diu quina a nivell internacional, si es produís aquest referèndum, quina força tindria i si tindria un reconeixement. Per això li pregunto, perquè no, encara ara tot està basat i tot està enfocat al referèndum, que serà amb aquesta llei de transitorietat, que a partir d'aquí s'aprovarà el referèndum i farem un referèndum, i amb el que surti del referèndum tirarem endavant la independència. Li pregunto a vostè, que, en fi, que és catedràtic en aquestes qüestions, si li veu viabilitat o no.
No, a veure, jo crec que si tu vas pel món i dius, jo sóc una minoria, doncs, catalana o basca o la que sigui, no?, que tinc una llengua, que tinc una història, que tinc el que tinc, que tinc una causa justa, però perquè m'han tractat molt malament, eh? Però fixeu-vos, tot això és difícil de valorar pels de fora. Perquè primer és això, que nosaltres no som Txetxènia ni som Sudan del Sud, o sigui... estem en un altre món, eh? Valorar si ens han tractat injustament és molt difícil, és molt controvertit. I a més hi ha un problema principal aquí, que no hi ha un jutge imparcial. O sigui, no hi ha un jutge que pugui dir aquests els han tractat injustament. En el món de minories... en el món, l'altre dia llegia el diari que hi ha 7.000 llengües i 200 estats, no? Doncs, bueno, ja podeu fer la divisió, ja veieu que la major part dels països... Lo raro és que el país sigui uniforme, d'una sola poble, una sola llengua. O sigui, lo normal és tot lo contrari. Vull dir, si vas a la Índia o això, són 500 llengües i a més, hi ha musulmans, que n'hi ha molts milions, perquè a la Índia són molts, sempre són milions, al final, no? Bé, doncs, a veure, des del punt de vista això més de ciència política, quan tu mires des de que... Jo no estic parlant de Catalunya, eh? Jo a classe faig una cosa de política així més mundial i ens mirem això de democràcia i federalisme en el sentit de si les solucions federals doncs són una solució als conflictes ètnics, als problemes aquests doncs, que hi ha, però ja estic parlant d'Àsia, d'Àfrica, etc. No? Bé, jo crec que per aquí és difícil que et recolzin, eh? Perquè inclús... des del punt de vista ja més pragmàtic d'alguns professors de ciència política que s'han dedicat a aquest tema, normalment l'argument és al revés. És a dir, que el reconeixement en base a la diferenciació nacional lingüística seria pitjor per les minories a nivell del món, perquè això faria que els estats tendissin menys a descentralitzar. O sigui que encara hi perdrien perquè hi hauria menys autonomia al final. Això a nivell global, eh? Estic dient. Bé, a nivell una mica de Catalunya, que és un món diferent perquè és el món europeu, molt més desenvolupat des d'aquest punt de vista, jo crec que al final el que et dirien els europeus és, escolti, vostès posin-se d'acord, estableixin unes normes democràtiques, justes, i que connectin i que surtin de les seves del seu dret.
Vol dir, disculpi, que no donarien suport al referèndum.
Jo crec que no. O sigui, jo crec que no, això no aniria bé. O sigui, el que ens dirien és més aviat doncs, feu-ho bé, no? Feu-ho bé per mi és lo de l'article 50 de la Unió Europea. O sigui, regula una manera de fer-ho, feu-ho bé, poseu-vos d'acord sobre aquestes qüestions que jo us deia abans, no?
I si Espanya no vol fer-ho, no hi ha més sortida. Bueno, jo li demano l'opinió
a vostè. A veure, sí que hi ha una sortida.
A mi m'agrada posar les cartes sobre la taula.
Sí que hi ha una sortida sense normes. Una sortida, doncs, trencadora, diríem, no?
De trencar-ho.
Sense acord, eh? Però aquesta, jo crec que no trobarà molta comprensió. Jo és el que estic dient. O sigui, això es pot fer amb normes o sense normes. Tu pots arribar a la conclusió que això s'ha de fer trencant i sense normes. Molt bé, doncs llavors és una mica allò del Maidan,
és una mica la de trencar amb la, bueno, amb el que hi havia abans. Amb,
ja si te la jugues ja a tenir suport o no.
Que nosaltres quan estudiem altres països, per exemple, doncs, si vosaltres estudieu Llatinoamèrica, jo què sé, al segle XX, a finals del segle XX, veus doncs, que hi ha una quantitat d'interrupcions de les constitucions, dels ordres, molt gran, no? Clar, en termes generals democràtics, considerem un progrés doncs, que això ara ja no passi. O sigui, ara ja fa molts anys que no hi ha juntes militares. Però tampoc no hi ha coses que també feien, i que també hem fet a Àsia i a molts llocs, que és en realitat doncs, canviar un president quan no toca, això és això, no? Vull dir, s'inventaven un impeachment que no tenien, el ficaven en un avió i cap a Costa Rica. Clar, aquest tipus de solucions jo crec que són solucions menys elegants i menys, bueno, i que democràticament no ens agraden, perquè el que ens agrada és una solució dintre d'un context, no? Que hi hagi una continuïtat en les lleis i que hi hagi un respecte per l'estat de dret. I alhora que jo, a veure, enteneu-me bé, perquè és veritat que Catalunya dintre d'Espanya és una minoria nacional, no? I per tant sempre estaran en minoria en aquest sentit, no? Què passa que ja us dic, jo crec que si l'altre pot entendre que fins i tot regulant la sortida hi guanya, perquè jo crec que també regulant la sortida tu pots fer un reconeixement, o sigui, aquí al final aquests estats com Espanya, nosaltres d'on venim? Venim de noces reials, de, no? de guerres, de sí, coses sí, que han passat a la història, i això pues, ha anat a parar així, no? Clar, potser els catalans, això jo també ho havia dit al Maragall, no? Més o menys, no exactament així, però vull dir que els catalans, els bascos, aquest tipus de pobles, pues, en realitat voldrien una mica com... O la gent jove d'avui dia pot dir, la Constitució es va fer el 78, pues jo voldria ara tornar a fer-ho això, no? I posar-ho al dia, molt bé. Llavors una mica la idea de dir, bueno, com som uns pobles que ens unim per fer una federació, que és Espanya, etc. No? Clar, ja sé que em diràs, no, però això el Rajoy, els socialistes, el PSOE, no ho acceptaran mai, sí, no? Però clar, fixa't que amb aquest reconeixement simbòlic hi guanyaríem molt, no? Perquè seria com, bueno, tornem una mica com si fos el principi, no? En què hi ha una sèrie de pobles que es federen, que s'uneixen, etc. I també amb una possibilitat de sortida. Ja sé que això... Jo crec que el Maragall, quan deia que la Constitució en l'article 2 o por ahí, i que hi fiquessin un article que reconeixés que Espanya eren diversos pobles, que s'unia, buscava una mica això, aquest reconeixement, no? Jo crec que, al final, tota aquesta, una mica, aquestes minories nacionalistes que hi ha a Espanya, que no són els bascos, els catalans, etc., busquen també aquest reconeixement, no? O sigui que, al final, amb aquest tipus de mesures que no són tan... Home, potser sí que li passaria una mica de factura al del PSOE, al del PP, a Andalusia o Extremadura, el que sigui, no? Però tu li pots fer un reconeixement simbòlic i tu li pots regular una clàusula de sortida i li pots posar cara. I li dius, mira, noi, però això no es farà corrent, ni es farà ara que tens aquí les enquestes a dalt, ni es farà per 51%, eh? Perquè és veritat que el 51%... A veure, el 51% és justet, per crear una nació, per crear un estat... Vull dir, tu qualsevol cosa, jo què sé, en un sindicat, en una reunió aquí a la ràdio, o hi hagueu d'elegir el director, no sé, alguna cosa així...
No, el director ve a dit.
Però vull dir que si...
No l'escull.
Que si feu alguna cosa, hi ha un 51% que està d'acord i un 49% que no hi està d'acord, direu, home, molt consens no hi ha, sí o no? Uh-huh. O sigui que... Un 51% també és justet, diguem, per fer coses grosses.
Però per això has de poder fer un referèndum, que ara mateix no es pot fer.
Però per això, imagina que fas un referèndum sense normes i et surt, jo què sé, el 49, el 47, sí, o el 51. Bueno, estàs aquí després amb un cacau, que déu-n'hi-do, eh? Cacau per tots, també pels Rajoys i tal, per haver-ho deixat fer, o no per haver-ho deixat
per tant,
fer,
perquè els hagi passat sense normes. Vostè, que és catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, deixi'm fer una pregunta. Vostè és dels que creu que hi haurà referèndum o no? Ara ja és una opinió personal, eh? Com a catedràtic, en aquest cas, de Ciència
Política.
Bueno, no,
perquè jo no puc adivinar i no sé què passarà, no sé què faran, no? Suposo que intentaran fer-ho. I suposo que si no se'n surten, ens tornaran a convocar amb unes eleccions que ens tornaran a dir que són plebiscitàries. I jo potser sí que diria, això és més una cosa personal, però trobo que com a ciutadans tots també podríem demanar que bueno, una mica més de claredat amb tot això, no? Perquè si cada, si no pot ser que totes les eleccions siguin plebiscitàries, no? I aquest és una mica el problema de no regular tot això. O sigui, que després què ens està passant? Que tot està afectat per aquest tema, no? Vull dir que tots els temes de l'agenda pública, d'altres polítiques públiques, queden desplaçats per aquest, sí o no? O sigui que totes les eleccions polaritzades, haig de... Clar, jo no diré que vaig votar, però jo vaig fer un vot estratègic, no? Què vol dir un vot estratègic? Que potser no vaig votar el que hauria volgut votar, sinó que estic votant en funció de que surti una determinada foto, no? O que surti d'una determinada manera. Però, clar, hi ha un moment en què dius, ja no vull fer vots estratègics, ja no vull votar polaritzadament independència, sí o no, ja no vull votar que això desplaci totes les qüestions, vull parlar de polítiques, d'educació, de recerca, o del que jo què sé, de pobresa energètica, no? Llavors, què passa? Que també, bueno, que totes les qüestions quotidianes, que tot estigui afectat per això, i que estiguem condemnats a fer conductes estratègiques, vots estratègics, o, bueno, també és una mica empipador, no? O sigui que jo crec que, bueno, que aquesta disputa política, si es va eternitzant i n'hem fet eleccions plebiscitàries i... Bueno, potser els ciutadans també ens en cansarem. Uh-huh. Doncs estem cansant, una mica, no?
Sí, sí, és evident. Professor Ballart, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, en Xavier Ballart. No l'he vist molt optimista pel que fa al referèndum, però en tot cas veurem si n'hi ha, si no n'hi ha, si és convocat, si no és convocat, o, com diuen alguns, anirem a unes noves eleccions, en aquest cas a Catalunya. Moltíssimes gràcies, que tingui una bona tarda. Gràcies. Fem una pausa, 3 minuts i tornem.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.